Doncs sí, com cada dilluns, com cada diumenge a la tarda, ens tornem a trobar aquí acompanyats d'un bon amic. I a, en fi, sumant, ja quasi són tres les temporades que ens acompanyen persones del nostre món cultural. Avui està amb nosaltres un periodista, escriptor, assagista, principalment aquestes tres coses, perquè a més fa gairebé de tot allò que té a veure amb la pluma i el pensament, escrit...
Un gran cronista, d'altra banda.
Cròniques dels diaris, però guions, en fi, totes aquelles coses que tenen a veure amb l'escriure i el pensar. Jo crec que si afirmo que algú, segur que tots els oïdors nostres li han llegit alguna ratlla en els diaris, crec que tinc moltes possibilitats de no equivocar-me.
I probablement també alguna ratlla en els llibres.
I probablement alguna ratlla en els llibres, és la segona, és l'altra cosa que anava a dir. En tot cas, és un home enormement reconegut, escoltat, llegit. Les seves opinions, jo crec que en general tenen una enorme incidència en l'opinió pública. La gent se'l llegeix mirant d'aprofundir i de saber noves coses sobre la realitat que ens envolta. Crec que no dic cap bestiesa si dic que el rigor i l'amplitud de registres, l'amplitud de coneixements és una de les característiques més destacades de la seva obra. Hi ha una altra cosa que està per damunt de totes aquestes o per sota de totes aquestes, que és la seva immensa capacitat de treball envejable. I jo sempre tinc l'impressió que una hora de feina de la persona que ens acompanya és alguna de les moltes coses que llegim o moltes pàgines d'un llibre.
Un per dos, amb Ramon Muntaner i Ferran Mascarell.
Si tot això ho poses en una coctelera i ho agites i a més hi afegeixes uns grams d'un finíssim sentit de l'humor, doncs probablement ens surt la complexa personalitat d'un senyor que es diu... Com es diu vostè?
Com
es diu vostè?
Manuel Vázquez Montalbán, sí.
Hola, benvingut.
Fa 4 dies,
sí,
eh?
Sí, sí.
Fa una mica de temps, ja.
Sí.
Manuel Vázquez Montalbán, clar, de fet, un comet l'error de demanar...
No ho intentis, Ramon.
No,
sintetitzar la biografia.
Ens passaríem aquí, doncs,
sí.
Tot el programa.
Jo penso que és una mica hiperbòlic, perquè molts títols apareixen publicats individualment i en col·lectiu, i per això dona aquesta impressió...
Són 12 folis.
Sí. 12 folis. I després estan les traduccions, que, clar, s'han traduït a moltes llengües i per això dona aquesta impressió de tanta obra. Però...
Va, digue'ns el primer llibre i l'últim.
Sí. El primer llibre, el primer llibre es deia Informe sobre la informació, jo vaig publicar l'any 63, i el darrer sortirà la setmana que ve a Mondadori, crítica, i es diu La literatura en la construcció de la ciutat democràtica. I el mes que, el passat el dia del llibre, es publicarà a Planeta una novel·la sobre els Borja, que es diu O César Onada.
Aviam, la literatura en la construcció de la ciutat...
Democràtica. La literatura en la construcció de la ciutat democràtica. És l'anàlisi de la relació entre la literatura i els imaginaris emancipatoris que s'han produït. La ciutat socialista, que en la literatura la va construir com a imaginari, i després què va ser d'aquella literatura que va construir l'imaginari de la ciutat socialista. A l'Espanya del Franco, l'imaginari de la ciutat democràtica durant molts anys va estar quasi bé a les mans dels intel·lectuals i dels escriptors, més que dels polítics, que estaven a la clandestinitat i amb més dificultats encara que els altres d'actuar. I és una analista que ha passat amb aquests imaginaris, tant de la societat socialista com de la societat democràtica, i si instal·lats ara amb allò que és, diem, la postmodernitat, s'ha acabat la possibilitat de crear nous imaginaris, o al contrari, es caracteritza la situació per una pluralitat d'imaginaris o per una falsa pluralitat d'imaginaris. I bé, a més al costat d'això, doncs, què ha significat el que jo mateix he escrit i l'evolució de la crítica literària i la crítica cultural en relació a aquests problemes.
A veure, hem dit el primer i l'últim. Tu recordes quants són, en total, de llibres publicats?
No, una cinquantena, entre novel·les, assaig, poesia, una cinquantena, no? Després hi ha uns llibres que jo quasi bé no conto, que són llibres escrits sobretot al final dels 60, començaments dels 70, que estaven condicionats per una certa urgència militant, amb el sentit de cometes militant. Vull dir, hi havia llacunes, per exemple, sobre l'imperialisme i la penetració americana a Espanya, doncs només hi havia folletins clandestins, i jo vaig publicar un llibre Cuadros para el Diálogo. Sobre la televisió franquista no sabia dir res, ja vas publicar el llibre gris de televisió. Sobre el cop d'estat d'Allende, doncs vas publicar un llibre d'urgència utilitzant tot el material que em portaven els que venien rebotats de Xile, que es va dir La via chilena al golpe d'estat. Són llibres que després amb el temps no passen a cap currículum, però que són llibres que jo vaig escriure perquè pensava que era obligatori en aquella època escriure aquest tipus de llibre.
Per tu escriure i militar, diguem-ho així, sobre les causes de importants que en el teu entorn, no només el català o l'espanyol, sinó l'universal, s'han produït, ha sigut sempre una, gairebé una conseqüència, una relació directa, no?
Bé, jo crec que hi ha una... Que estic educat en una època en què existia el que es deia la divisió del treball, no? O la divisió del treball. Hi havia una divisió del treball bàsica entre els treballadors manuals i els treballadors intel·lectuals, la bàsica, la fonamental. Jo, tota la meva origen social, tota la meva, la lògica de la meva vida hagués conduït a que jo hagués estat un treballador manual, no? I de sobte em vaig trobar que era un treballador intel·lectual, i això m'ha marcat sempre, no perquè tingui sempre al costat una norma ètica que demana comptes de quin ús he fet de la paraula, però sí que crec que mentre hi hagi aquesta divisió, i crec que és una divisió que no es destruirà del tot mai, i hi ha una certa responsabilitat de la gent que pot utilitzar els còdics i que té al seu abast els còdics de donar un sentit i de opinar i de crear una certa, o tractar de crear una certa opinió sobre els problemes realment importants. Per mi és això el compromís, no el compromís lligat amb unes sigles o amb una tendència política concreta, sinó fer una selecció de les causes encara perdudes reals que hi ha i més o menys estar al seu costat de la manera que es pugui, sense masses, avui dia, masses dramatismes ni massa sentit èpic, no?
Però, de tota manera, acabes de dir una cosa que m'agradaria que ens expliquessis una mica més. T'ho has dit, jo tenia una lògica que anava cap al treball manual i he acabat fent treball intel·lectual, una lògica social, m'ha semblat entendre. A nosaltres se'ns fa una mica difícil, una persona que coneixem veient-lo cada dia, escrivint als diaris i coneixent-li tantes novel·les. Explica'ns què has volgut dir amb això. Vols dir que el teu entorn, que la teva vida, que la predisposició anava cap a un territori diferent?
Sí, la lògica és estat... No sé, jo quan el meu pare em va dir que m'havia matriculat de lliure, que havia estudiat lliure de batxillerat a l'acadèmia del meu barri, jo quasi em vaig posar a plorar, perquè significava una cosa tan estranya, tan fora de norma, i jo ja m'havia fet el càlcul de que seria mecànic, per exemple, no? O si es confirmava el projecte familiar i em comprava una camisa blanca i aprenia a escriure a màquina, doncs oficinista de la caixa del barri. I de sobte em trobo dins d'un món que implica un altre tipus de relacions amb la realitat i amb el saber, etc, etc. I per mi això era realment un cop, perquè no estava massa segur de que pogués tirar endavant aquesta línia, i perquè era una excepció. Jo recordo que en una acadèmia de barri que estudiaven tots barrejats, tots plegats, estudiaven, no sé, 24 persones del barri, 24 nanos del barri, des dels 10 anys fins als 14, perquè només podien fer 4 cursos de batxillerat, doncs d'aquells em sembla que només jo vaig arribar a la universitat. I era la primera selecció de les espècies de molts anys, per tant era lògic aquesta prevenció. Quan jo vaig tenir una màquina d'escriure, em sembla que era marca Continental, era perquè aprengués a escriure segons el ritual de la mecanografia, perquè pogués arribar després a la caixa i pogués fer bé les factures, i en canvi les vaig utilitzar finalment per escriure novel·les. Vull dir que la lògica anava en una direcció i per una sèrie de factors doncs va anar en una altra. I sense cap dubte va ser un èxit pel món de la mecànica, perquè m'imagino arreglant cotxes, jo que moltes vegades he tractat de clavar un clau a la paret i he destruït mitja paret, penso un cotxe a les meves mans.
I pel món de la banca, probablement.
I pel món
també.
De la banca segur que estaria en aquest moment a la Guaiana.
Hi ha coses genètiques que no poden amb les coses socials, diguem-ne.
No sé si és la cosa genètica o és la... no sé, els factors són en bona part socials i d'oportunitat i de casualitat, no? I d'aquesta relació famosa entre l'atzar i la necessitat. Però vull dir que és evident que jo no estava dotat per Déu pels treballs manuals. Això una professora li va dir al meu pare una vegada: mira que nano, si estudia bé, però coses manuals no.
I quan vas començar a ser conscient que realment aquest podia ser el teu ofici, de veritat?
Doncs va ser quan, de fet, vaig escollir primer ciències per aquesta por a no guanyar-te la vida, no? I va ser una catàstrofe. El mes de juny va ser una cosa increïble, i llavors vaig preparar-me a 5è i 6è de batxillerat i la prova de revàlida a lletres amb 3 mesos d'estiu, i recordo aquell estiu com una de les coses més dures de la meva vida, i va sortir bé. Llavors ja vaig pensar que la cosa estava clara. I després, una vegada, vaig escriure uns poemes i li vaig ensenyar a tres persones. Una va ser el Sergio Besser, un professor de la universitat. Després el Joaquim Marco, que era un professor de universitat, que també era del meu barri, tenia més confiança en aquesta gent. I després el Valverde. I em van animar, em van dir que sí, que sí, estava bé. I va ser quan vaig començar, que evidentment havia de tirar endavant.